Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Us agrada fer senderisme, excursionisme o voltar arreu del món? Doncs quedeu-vos amb nosaltres, perquè això és el Sendes, i en aquest programa ens dediquem a donar-vos idees. Tres temes, tres continguts pels propers 25 minuts. De seguida engeguem, que el temps passa volant, però com que som ordenats, fem primer un cop d'ull als titulars. Els del Sendes 386 són aquests. La neu és un estat de l'aigua i un fenomen meteorològic inherent a les nostres muntanyes. Per això és de justícia que hi hagi un museu dedicat a aquesta temàtica. L'hem trobat i és el poble d'Unya, al municipi de Naut Aran, òbviament a la Vall d'Aran. En farem visita virtual acompanyats de la Montse Ademà. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió ens portarà cap al Ripollès per, des de Sant Pau de Segúries, pujar al Turó de Forcarà i al Puig Perrús, amb bones vistes sobre la Vall del Bac. Com sempre, descripció de la ruta i fitxa tècnica. I molta atenció, perquè als Quaderns del Viatger anem a un dels indrets més recòndics i màgics del planeta, l'illa de Pasqua. Un excepcional viatge que ens explicarà l'escriptor i fotògraf Jordi Canal Soler. Hi ha tantes coses interessantíssimes que ens explicarà que hi dedicarem diversos capítols. Avui ens fa una primera introducció geogràfica a l'illa de Pasqua. La Vall d'Aran, el Ripollès i l'illa de Pasqua. Segur que algun d'aquests continguts, o tots, us interessen. Si és així, veniu amb nosaltres a fer aquest recorregut. Va, que marxem! Definició de la paraula neu. Precipitació de petits cristalls de glaç, hexagonals, agrupats en estructures arborescents, provinents de la congelació del vapor d'aigua de l'atmosfera. Així ens el presenta el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Element que ha marcat el devenir de la humanitat, de tota aquella humanitat que viu en latituds a partir dels 35 graus en amunt, cada cop més a mesura que ens apropem als pols. A casa nostra, la neu la trobem amb freqüència gràcies a aquesta gran barrera muntanyosa que conforma els Pirineus. I des de la vessant atlàntica del nostre gran massís, ens interessem per un museu que parla de la neu des de diverses perspectives. És el Museu de la Neu, situat al poble d'Unya, al Terçó de Pujolo, al municipi de Naut Aran, en un dels indrets més enlairats d'aquest territori tan genuí i amb tanta personalitat com és l'Aran. El Museu de la Neu s'ubica a un edifici, Casa Baile, que és del segle XVIII, un museu que s'ha posat en funcionament l'any 2006. La Montse Ademà n'és l'actual cuidadora i primer ens posa en situació de com arribar-hi.
El Museu de la Neu està ubicat al poble d'Unya, que està al Terçó de Pujolo, al municipi del Naut Aran. Una vegada que arribem al poble, tenim que deixar el cotxe a l'aparcament i començar a pujar cap a la part alta del poble, cap a l'església. I a uns 50 metres aproximadament abans d'arribar a l'església, trobarem el museu.
Un museu que es troba en un casal certament imponent, que té quatre plantes d'alçada. I aquesta distribució precisament marca els quatre espais diferenciats dels quals consta l'espai, que ofereix una perspectiva científica, etnològica i esportiva relacionades amb la neu, a través de diferents tipus de suports i de vitrines, plafons, pantalles, audiovisuals, projectors, fotografies i altra documentació. Ens ho explica la Montse Ademà.
Està dividit en quatre plantes en quatre espais diferents. La planta baixa està dedicada a l'aspecte físic de la neu, a llaus, glaceres, cohesions i cristalls de neu, i també tenim un espai dedicat a l'adaptació dels animals a la neu. La primera planta ens descriu com es patia la neu a la vall, com es vivia una vall mig aïllada. Podem veure les activitats domèstiques que es duien a terme i també compta amb un refraner popular. La segona ens parla de com va arribar l'esport de l'esquí a la vall i també de les diverses modalitats d'esports de neu. I la tercera, la darrera, està dedicada a la història de les estacions d'esquí d'arreu del món, de Catalunya i de la vall. També hi podem trobar les professions relacionades amb la neu.
El museu cal veure el sencer, de dalt a baix, però la Montse ens apunta quins solen ser els espais que acostumen a despertar més curiositat o interès entre els visitants.
Tenim un audiovisual on podem veure com es produeix una llau amb el seu estrepitós soroll. I també tenim un vol virtual per les antigues glaceres de la Vall d'Aran, que agrada molt.
Miracles de la natura. La neu és composada per una concentració de minúsculs cristalls que, capciosament, són hexagonals, un fet que ja coneixien a la Xina del segle II abans de la nostra era. La seva suma dona lloc a la neu, que pot ser de moltes tipologies diferents, segons diversos factors. Per exemple, els percentatges d'aigua han estat sòlid, els cristalls de gel, en estat líquid, que són les partícules d'aigua, i en estat gasós, el vapor d'aigua.
La neu és una matèria molt peculiar, on podem trobar els tres estats de l'aigua. Gel en forma de cristalls, aigua envoltant els cristalls i vapor d'aigua als espais buits. Quan les molècules d'aigua es solidifiquen, cristal·litzen i creen estructures hexagonals. Després, la densitat del vapor determinarà les diferents formes que prenen al créixer: columnes buides, prismes, agulles, dendrites, etc.
Sempre que les condicions sanitàries ho permetin, el Museu de la Neu d'Unya es pot visitar de dilluns a dissabte. Els dilluns, dimarts i dimecres, en horari de matí, des de les 10 i fins la 1 del migdia. Els dijous, divendres i dissabtes, en horari de tarda, de 5 a 8. Però, a més, a Unya, que junt amb Arties, Bagergue, Garòs, Gessa, Tredòs i Salardú conformen el municipi de Naut Aran, hi podem veure unes quantes coses més. La Montse Demà ens les explica.
A Unya, principalment, l'església de Santa Eulària, una de les més importants de l'art romànic a la vall i a Catalunya. També tenim el molí, la Mola, que li diem nosaltres, el casal de Brastet, un casal del segle XVI, tenim una via ferrata i unes boniques vistes cap a una bona part del municipi i l'Aneto. A la resta del municipi recomano l'església de Sant Andreu de Salardú, la de Santa Maria d'Arties, l'església de Cap d'Aran, a Tredòs, i el Museu Etnològic Ec Currau, a Bagergue. I també caminar pels nostres camins reials i una diversitat d'excursions que podem fer aquí al nostre municipi.
I ella mateixa ens convida que apuntem aquest racó de la Vall d'Aran per la llista de visites pendents a fer. I li demanem que ens ho faci amb la musicalitat d'una de les joies més preuades que té l'Aran, la seva llengua, l'aranès.
Vos hi demorem a tutti en Museu de la Neu d'Unya, a Deixats.
Ja ho sabeu, al Museu de la Neu d'Unya trobareu una àmplia divulgació de tot allò que envolta la neu, aquest element tan inherent a la muntanya i que tan ha marcat, marca i marcarà la vida dels seus habitants.
Sendes.
És moment per fer senderisme i avui ens desplacem fins un d'aquells territoris d'excursions clàssiques, podríem dir, a camí d'entre Prepirineu i a Tirana Pirineu, amb rovellons a l'època de tardor, amb pinedes, amb muntanya, amb una mica de tot, Xavi, tio, com estem, què tal?
I amb fagedes. Ah, Maria,
oh, que m'agraden les fagedes.
Com estem?
Per favor, quina autèntica meravella.
Sí, sí, sí. Anem cap a una zona més, diguem-ne, habitual / usual, com deies, per anar d'excursió, però això sí, mantenim la tònica d'intentar fer propostes poc trepitjades o com a mínim no massificades. Ens n'anem, doncs, cap al Ripollès per, des de Sant Pau de Segúries, anar a pujar primer el Turó de Forcarà i després el Puig Perrús, un cimet amb bones vistes cap a la zona de la Vall del Bac. Passarem per diverses fonts i saltants d'aigua. Veurem una ermita romànica i alguna mas força bonic en una proposta circular en què ens passejarem per esplèndids prats i boscos de faig per camins poc trepitjats.
Doncs anem, com sempre, al punt de sortida.
Doncs hem de prendre com a punt de sortida Sant Pau de Segúries. Estem als 850 metres d'alçada. Comencem a caminar seguint el carrer Major cap a migdia, cap a sud, sentit Sant Joan de les Abadesses. I en acabar-se el carrer sortim a la carretera, la traspassem i immediatament seguim una pista a l'esquerra on hi ha un indicador a la Font de la Puda. Després de trams de pista per entre prats i de camí bonic per dins del bosc, tot planer i diversos cartells indicant l'esmentada font, fem una curta anada i tornada a la Font de la Puda, en un cul de sac que remunta un torrentet sense desnivell, el trajecte és molt curt i en seguida arribem al racó de la font. No cal veure l'aigua per saber si és o no sulfurosa perquè l'olor la delata. És un raconet bonic i endreçat amb la font urbanitzada, arranjada amb una placa explicativa. D'aquí tornem enrere i reprenem la pista que finalment ens deixa a la carretera C38. L'hem de seguir uns 600 metres cap a Sant Joan de les Abadesses, passarem per davant del restaurant Cal Reputxó i tot seguit travessem la carretera per tal de seguir la pista i les indicacions a l'ermita que hi ha a la dreta. Des que havíem sortit a la carretera ja vèiem, aturonada, l'ermita de Santa Magdalena de Parella, amb el mas de Parella al costat. El que fem és, aquí a la carretera, travessem el Ter pel bonic pont de la Parella i girem a l'esquerra per deixar la pista i el GR al Poquet, perquè a pocs metres arrenca l'antic camí a l'ermita, un corriol que s'enfila muntanya amunt i que, en arribar als voltants de l'ermita, es perd pels prats, però sense cap problema hi acabem d'arribar. És una ermita romànica, ben conservada, en un indret molt bonic, amb una gran vista de tots els prats de sota, amb la carretera, el Ter, al costat. Al tocar de l'ermita tenim el mas de Parella, un mas habitat molt gran, amb unes balconades molt boniques obertes a sud, i al darrere del mas prenem una pista que surt a la dreta per entre un bosc de pins, deixem uns trencalls i molt aviat arribem a un prat obert, som al Pla de la Font, aquí trobem unes marques de pintura verda fosforescent que ens indiquen per on baixar el salt de la Parella o salt de la capa, perquè la forma del travertí que s'hi ha format imita una capa, i després aquests senyals se'ns porten a la Font de la Parella, a pocs metres l'un de l'altre, una font entre uns grans plataners. D'aquí el que fem és seguim la ruta per una pista que s'enfila recte amunt i que al poc, tot d'una, s'acaba i comença un fantàstic camí per dins d'un bosc mixt de faig i pins que va resseguint el perfil de la muntanya, i tan bonic és el camí que hem de posar atenció per no passar-nos de llarg la desviació que hem de prendre a l'esquerra.
No ens encantéssim pas.
Sí, exacte, ens encantem fins a un cert punt perquè aquest trencall és l'inici d'un poc marcat corriol que s'enfila pel dret muntanya amunt. Aquesta forta pujada ens deixa en uns rasos oberts, sense vegetació, on hi ha un filat per al bestiar, i a l'altre costat hi ha un com per al bestiar i una pista. Agafem aquesta pista fins que en un revolt tenim una mena de mirador improvisat de la vall del Ter i de les muntanyes de la vall del Bac. Veiem el Puig d'Ou i el Talló, de què ja en parlarem en propostes properes. I mentre mirem la vista, a l'esquena tenim el turó de Forcarà. El que fem encara és seguir la pista una estoneta més fins que anem revoltant el turó fins a arribar a un punt on el bosc és més clar i ens permet pujar en un anar i tornar fins al turó de la Forcarà a 1.160 metres d'alçada. És una bonica esplanada, el que passa que l'indret no té gaire vista, però és molt bonic, això sí. Entre els arbres es veu Sant Pau de Segúries, del cim baixem de nou a la pista i poc més enllà arribem al Coll de Forcarà. Travessem de nou un altre filat i continuem per un camí molt marcat, novament molt bonic, entre boixos. Passem una mena de font on hi ha un com pel bestiar i sortim a una pista que passa més avall fins a una cruïlla de pistes on a la dreta hi ha un edifici curiós, una cosa tronada, una coberta metàl·lica, una cosa estranya. El que marca els mapes és l'antic cremador de Can Balari, no tenim més referències. Tornem a seguir un bonic camí poc transitat per dins del bosc, en fort pendent assolim el Coll de la Rovira, d'on arrenca un camí molt ben marcat per entre Fageda, i finalment arribem al Puig Perrús, 1.208 metres d'alçada, sense gens de vista, entre boixos, una petita clariana feta tallant els boixos enmig de la vegetació, on hi ha una creu de fusta amb un petit pessebre metàl·lic clavat. I d'aquí ja comencem a baixar del cim, seguint el camí les marques vermelles als arbres, que van marcant el camí pràcticament invisible a sota les fulles per entre una fageda excepcionalment bonica. Arribem a una mena de coll on el camí fa un gir de 90 graus a la dreta, seguim baixant, passant pel que sembla una font, fins que finalment sortim de la fageda i del bosc. i arribem a uns prats amb tota la panoràmica que no havíem tingut abans. Des del cim veiem des del Taga, veiem el Bassegoda, el Puig d'Ou, com dèiem, el Talló, la Mare Déu del Món, molt més enllà, i també unes vistes úniques, camí de la Vall del Bac. Comencem a seguir un antic camí que ens porta a sortir per damunt del mas habitat de la Rovira, just al costat de la carretera C38. Aquí el que fem és traspassar el pont, vigilant el trànsit, perquè és un pont estret, i a l'esquerra un camí puja a buscar un canal d'aigua, és el canal del Mariner, que ens retorna al poble.
Doncs anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Estem parlant de 17,5 km.
Desnivell.
Amb un desnivell aproximadament 725 metres de desnivell positiu.
Temps.
5-6 horetes efectives.
Grau de dificultat.
I de dificultat jo hi posaré un 2/5, més que res per un tram de pujada forta, algun tram que hem de vigilar, anar resseguint el camí una mica amagat per entre les fulles.
I on trobarem més informació?
Tenim un blog que és estanysisims.blogspot.com del Josep de Terra i Camins, que també penja els recorreguts a Wikiloc i que properament proposarem d'altres excursions.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, em dic Jordi Canal Soler, sóc escriptor i fotògraf especialitzat en viatges i tot el que vaig explicant, perquè m'agrada simplement o perquè també forma part de la meva feina, doncs es pot trobar a la meva pàgina web, www.jordicanal.com. Un dels meus viatges de somni, aquell que des d'infant sempre vas pensant en poder fer en aquell lloc on anar, i en aquest cas doncs és de l'Illa de Pasqua.
Senyores, senyors, amigues i amics, avui no us presentem un viatge qualsevol, sinó un dels viatges més cobejats, perquè té una aura de misteri que l'envolta, per un passat incert, per la petja dels avantpassats, i també cal dir-ho perquè és una illa remotíssima, al mig del Pacífic. Avui i en els propers capítols, en Jordi ens explicarà els interessants aspectes paisatgístics i, sobretot, antropològics que envolten Rapa Nui. En aquest primer capítol ens posa en situació i comença a enumerar-nos els indrets més interessants de l'illa. Pels populars, Moai, haureu d'esperar encara una miqueta, però ja veureu com hi ha coses molt interessants a conèixer abans. Amb tots vosaltres, Rapa Nui, l'illa de Pasqua.
L'illa de Pasqua, nosaltres la coneixem així, però ells mateixos, els habitants d'allà, li diuen Rapa Nui. I l'ètnia com a tal, l'ètnia polinèsia que hi habita, doncs, es coneix com a Rapa Nui, però també té altres noms, no? Molts d'ells, doncs, fins i tot poètics. Es diu Tepito o Tehenua, que vol dir el malic del món, o, de fet, la terra més llunyana del món, també, es podria traduir, o Matakiterangi, que vol dir ulls que miren al cel, no? És un viatge, com deia, de somni, no? Primera, perquè està molt lluny, però també per tota la connotació de misteri que d'alguna manera encara roman allà, no? Exactament per què van fer aquelles grans estàtues que tothom coneix, com és que els habitants van arribar en aquesta illa tan llunyana, els orígens dels pobladors d'on era. Fins a mitjans del segle XIX i XX es pensava que podien venir de Sud-amèrica, ja s'ha descartat i venen de Polinèsia, però de totes maneres hi ha tot una aura de misteri que doncs engloba aquesta illa, i per tant anar-hi i poder descobrir què hi ha de cert o no, doncs per mi era un somni que es va fer realitat. Doncs l'illa de Pasqua és coneguda per ser una de les regions habitades més llunyanes del món, més remota que qualsevol altre punt del món, i es troba a 3.600 quilòmetres a l'oest de Xile. De fet, l'illa més propera habitada, o sigui, els veïns més propers, podríem dir, es troben a l'illa de Pitcairn, que està a 2.075 quilòmetres. És una illa gran, són 164 quilòmetres quadrats, de forma triangular, i l'illa principal doncs és aquesta. Sí que hi ha un parell o tres d'illes molt petites, que són Motu Iti i Motu Nui, però són tan petites que no es contempla com un arxipèlag, sinó com una sola illa, no? L'illa de Pasqua. Tot i aquests 164 quilòmetres quadrats, que són relativament pocs, per entendre'ns és una mica com si fos la regió urbana de Barcelona, en realitat té tant a veure que t'hi podries estar dies i dies. De fet, una de les expressions per definir l'illa és com l'illa museu, perquè realment hi ha estàtues o monuments que són com, coneguts com a ajos, que són els monuments per disposar-hi les estàtues, però també servien una mica com a tombes. Però després també hi ha petroglifs, hi ha tota una sèrie d'elements construïts per als antics polinesis que es poden veure i que, com que estan repartits per tota l'illa, doncs al final fa que tot sigui considerat un gran museu, no? Els principals, quin seria? Doncs, per exemple, un lloc que s'ha de veure, i després en parlarem en profunditat, és Ranoraraku, és el lloc on es van fer els Moai. Hi ha també Ranokau, que és un altre volcà, al costat del qual hi ha Orongo, que és un grup de cases fetes en pedra i que aquí s'hi feia la cerimònia del Tangatamanu, que era la cerimònia de l'home ocell, no? També hi ha Hangaroa, amb tots els seus atractius. Hangaroa és la capital, petiteta, això sí, però és on viu la majoria dels habitants de l'illa. I també hi ha un altre lloc interessant que també s'hi pot anar, que és el Poike, que és un volcà que queda en una petita península on també té molt d'interès a nivell històric. Sap greu dir-ho, no? Però aquí potser és un vincle que tenim amb Catalunya. El 1862 hi va haver una expedició de pirates vinguts del Perú, amb diferents vaixells que van arribar a l'illa i van començar a agafar gent. Gent per anar després a les mines de guano de la costa del Perú per treballar-les. I aquí era la manera d'agafar mà d'obra barata perquè eren directament esclaus, no? Doncs el director d'aquesta expedició va ser un català. Ser Joan Maristany i Galceran, i a partir d'aquesta gran acció pirata, alguns dels Rapanui van poder tornar, però quan van tornar a l'illa ja estaven tan malalts que després van contaminar a tota la gent de l'illa i va haver-hi un moment en què van quedar 111 persones. Per tant, tota la cultura que tenim actualment sobre ells ve dels coneixements que tenien aquestes 111 persones, perquè abans d'ells doncs, no hi havia pogut haver cap registre escrit i per tant doncs, tot s'havia perdut. On has de pujar és el Maunga Terebaca. La muntanya del Terebaca no és molt, són 500 metres, 507 exactament, i des d'aquí tenim la sort de poder veure tota l'illa. Perquè, doncs, com deia, és una illa petiteta, de forma triangular, i aquest volcà seria el que està en el vèrtex del mig. De manera que des d'aquí veiem els dos altres vèrtexs, que també doncs, són dos grans volcans, i tota l'alçada doncs, podem veure fàcilment com és l'illa. I és una illa volcànica, eminentment, però coberta ja de vegetació. De manera que gran part de l'illa és coberta d'una herba força verda, que després, mica a mica, es va esgrogaint, es diu toroco, i té, doncs, el que és les tiges bastant, bastant dures, de manera que caminar per aquí, al final, doncs, acaba sent pesat, però hi ha una opció més fàcil, que és pujar-hi a cavall. Una manera és fer-ho a cavall. Jo ho vaig fer amb un polinesi d'allà, amb un Moisés Tuki, que té unes cavalladisses que es diuen Papa Tequena, i ell doncs, organitza excursions i van pujar amb ell. De mica en mica doncs, vas pujant per el que és aquest pendent poc inclinat del Maunga Terebaca, i quan arribes a dalt tens aquesta panoràmica increïble de tota l'illa amb els dos altres volcans i veient perfectament que al voltant només hi ha oceà. Sempre fa un ventet que més o menys ens indica doncs, això, no? Que estem amb brisa marina i amb pocs arbres. Hi ha una llegenda que deia doncs, que els polinesis, quan van començar a construir les estàtues, per construir-les doncs, necessitaven fusta per fer moure les estàtues com si fossin corrons, i al final, de tant construir estàtues, van acabar extingint tots els arbres de l'illa. De manera que no hi havia res que fos doncs, més alt que uns arbustos. Això ara és mentida, ja s'han anat replantant, però sí que és cert que des de dalt del Maunga Terebaca doncs, l'extensió és d'uns camps d'herba, uns pujols, unes muntanyes arrodonides, totes elles cobertes d'herba, que s'extingeixen fins a arribar a l'oceà. No? De manera que aquests jocs de verd, groc, blau, doncs, són un continu a l'illa i realment és del més bonic que hi ha potser en el sud de l'oceà Pacífic.
I amb aquesta vista panoràmica des del volcà Maunga Terebaca, acomiadem els Sendes d'avui, que han fet possible l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, els controls de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar quan vulgueu aquest episodi i els anteriors del nostre programa al web de la xarxa de comunicació local, concretament a alacarta.cat/sendes-radio. Pugueu o no fer senderisme, excursionisme o viatges ara per ara, des dels Sendes continuarem donant-vos idees per apuntar a la llibreta de bons desitjos de futur. Gràcies per ser-hi, adeu-siau i fins al proper programa.